Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. Quan pensem en un negoci de venda de xurros, a tots ens ve al cap la típica parada que es munta per festa major. Els germans Bessons, Lucas i Víctor Velasco, han apujat l'aposta. Han reinventat la venda d'aquest producte amb el seu local, Baia Xurrada, un establiment situat al passeig de Francesc Macià, que des que va obrir no ha parat de tenir èxit. Van obrir el negoci amb 21 anys, van demanar un préstec al banc amb l'aval dels pares i se'n van anar a Valladolid a fer un curs per aprendre a fer xurros. Una de les claus del negoci és la cura que els dos germans han posat en la marca i l'estètica del local. Expliquen que des del principi van adaptar-ho a la seva visió juvenil i moderna i van cuidar cada detall perquè fos atractiu pels seus potencials clients. Pots conèixer tota la història a www.cugat.cat. En ple estiu i l'inici de les vacances per a moltes famílies, els Mossos d'Esquadra de Sant Cugat intensifiquen la campanya de prevenció de robatoris a domicili. Tot i que els furts d'habitatges van baixar un 18% el 2024 respecte a l'any anterior, la policia alerta que els mesos d'estiu són especialment crítics, ja que molts pisos i cases queden buits durant dies seguits. Per aquest motiu, els agents insisteixen en la importància d'adoptar mesures de seguretat i seguir alguns consells pràctics per dificultar l'actuació dels lladres. Recomanen simular presència a la llar, demanar a algun familiar que reculli les cartes de la bústia, utilitzar temporitzadors per encendre llums i, si cal, deixar roba estesa o persianes mig obertes. L'expert en ioga i filosofia aplicada, Jana Casares, explica que l'aferrament emocional dels infants cap als seus pares influeix profundament en les relacions que aquests establiran en l'edat adulta. Remarca la importància de buscar un aferrament segur que es dona quan els cuidadors estan emocionalment disponibles i atenen de manera coherent les necessitats dels infants, generant així confiança i autonomia. En canvi, l'aferrament insegur pot manifestar-se en forma de dependència emocional, por al rebuig o dificultat per comprometre's emocionalment. Per fomentar un aferrament segur en les criatures, Jana Casares recomana a l'adult fer una revisió personal per identificar quin tipus de vincle va rebre durant la infància. I un apunt d'esports, fins a 5 jugadors del júnior estan convocats amb la selecció espanyola a l'Europeu d'hoquei herba que se celebra des d'aquest divendres 8 d'agost i fins al 17 d'agost a Alemanya. Laia Vidosa, Berta Serraima, Sara Martínez i Teresa Lima jugaran amb el combinat femení, mentre que Bruno Font ho farà amb el masculí. I fins aquí aquest butlletí, més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta, al 91.5 FM.
Avui al programa volem resoldre dubtes sobre consum. Segur que heu sentit a parlar de les despeses hipotecàries i de la possibilitat de reclamar-les. Maria Moreno és responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Cugat i ens aclarirà algunes qüestions relacionades i ens donarà més detalls sobre com fer-ho. Maria, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
D'entrada i com a punt de partida, expliquem exactament quines són aquestes què són les despeses hipotecàries que entrarien dins d'aquesta possible reclamació.
Doncs es poden reclamar les despeses hipotecàries que el consumidor va assumir en el moment que va constituir el préstec hipotecari. Concretament són les despeses de gestoria, de taxació, de registre de la propietat i de notaria. Tot i que les despeses de notaria només es pot reclamar el 50%.
Mm-hmm. Entrem ja en el detall i comencem per aclarir qui pot reclamar aquestes despeses hipotecàries.
Qualsevol persona que hagi signat un préstec hipotecari entre el 1984 i el juny del 2019 pot reclamar aquestes despeses que les va assumir en la seva totalitat i les hauria d'haver assumit l'entitat bancària. Bé, la hipoteca no té per què estar vigent. Pot reclamar aquelles persones que tinguin la hipoteca ja cancel·lada, també és possible que reclamin les despeses que van pagar en el seu dia.
Algú que estigui escoltant ara mateix deu pensar, val, jo acabo de signar una hipoteca fa poc, jo no puc reclamar aquestes despeses, i si les poden reclamar, per exemple, aquestes que es van fer entre el 84 i el 2019, per què? Per quin motiu?
Perquè a dia d'avui ja es fan les coses, diguem, ben fetes, i el notari no et deixaria signar una hipoteca, un contracte, en el qual hi hagués alguna clàusula abusiva. Per tant, tot el que es feia abans del 2019, normalment els contractes tenien aquestes clàusules per les quals els consumidors s'havien de fer càrrec d'aquestes despeses, i s'ha considerat que això és abusiu, que ho ha d'assumir l'entitat bancària, i el que es fa des del 2019, des de juliol del 2019, és que aquestes despeses ja les assumeix l'entitat bancària.
Tot això va passar per tribunals, no? Per deixar-ho clar.
Exactament, sí, i també doncs anem rebent aclaracions, perquè hi ha una miqueta de confusió en certs aspectes. Si hi ha persones que ja han intentat reclamar aquestes despeses hipotecàries a la seva entitat bancària, és possible que s'hagin trobat amb una resposta que sembla molt ben argumentada i molt ben fonamentada, però no és així. Normalment aquestes respostes diuen, venen a dir que això ja ha prescrit, que ja no es pot reclamar, que ja sabies el que signaves, per tant que no és reclamable, i això no és cert. El TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es va pronunciar precisament per esclarir això, quin era el termini de prescripció. La prescripció, és a dir, tu tens 10 anys per reclamar aquestes despeses hipotecàries, però el termini comença a comptar des de que el consumidor se n'assabenta que té una clàusula abusiva en el seu contracte. I com sabem que un consumidor sap que té una clàusula abusiva en aquest contracte? Doncs perquè ha anat a un jutge ha mirat concretament el seu contracte i li ha dit que sí, efectivament té una clàusula abusiva dins del contracte. Per tant, si no fem tot aquest recorregut, que no el fa ningú, nosaltres no tenim per què donar-nos per entesos de que sabem que tenim una clàusula abusiva al nostre contracte. Per tant, aquest termini no ha començat a comptar. És a dir, que si la resposta de la teva entitat bancària és això ja prescrit, no és així, i podeu seguir reclamant a la següent via de reclamació, que ja seria a través d'un servei públic de consum.
Anem a petar amb les despeses que podem reclamar, i que abans ja has fet esment d'algunes, ara posem blanc sobre negre concretament quines són i en quina quantia, en quin percentatge, no?
Doncs es pot reclamar el 100% de les despeses de gestoria, el 100% de les despeses que vas pagar de registre de la propietat, de la taxació, i només el 50% de les despeses de notaria. Tens factures, en principi tots els consumidors tenim factures, o hauríem de tenir les factures de totes aquestes despeses que es van pagar en el seu dia. Llavors sí que és necessari a l'hora de reclamar aportar aquestes factures o un document que acrediti què vaig pagar en concepte de què vaig pagar aquesta quantitat i en quina data. I així es pot lligar tot, no? Que són unes factures que tu tens de l'any que vas signar la hipoteca i que es relacionen directament amb la constitució d'aquella hipoteca. No hem de confondre amb les... Hi ha unes factures que són molt similars, però que van relacionades amb el contracte de compra-venda d'aquell immoble. És a dir, en el moment en què un consumidor va comprar una casa, un pis, va signar dos contractes: el contracte de compra-venda amb qui li venia aquest immoble i el contracte i el préstec hipotecari amb l'entitat bancària. Doncs són les despeses les relacionades només amb l'entitat bancària el que es pot reclamar. Hi ha una miqueta de confusió, hi ha gent que ens porta factures de gestoria, del registre de la propietat, però vinculades al contracte de compra-venda. Aquestes no són reclamables, serien només aquestes factures, però les vinculades al préstec hipotecari.
sigui que algun document que acrediti que hem tingut aquestes despeses, jo és que ara m'estic posant en el pitjor dels casos, perquè com estem parlant de bastants anys enrere, és possible que algú digui, és que no trobo papers, però que faci l'intent de voler reclamar. Això podria prosperar d'alguna manera o és molt difícil?
Sense les factures és difícil. Sí que es poden reclamar, les pots demanar. Normalment l'entitat bancària guarda una còpia de tot això. Sí que no estan obligats a guardar-ho més de 6 anys, però podria ser. Hi ha moltes entitats bancàries que reben peticions dels seus clients: escolta, necessito les factures de la hipoteca que vaig signar fa 12 anys. I bueno, hi ha una miqueta a criteri de cada entitat bancària, a vegades els hi cobren doncs, 20 euros per cada factura que vols que et busqui, o 2 euros per cada any que haig de tirar enrere.
La banca mai no perd, eh?
Has vist? Hi ha negoci per tot arreu aquí. Però sí que pots intentar aconseguir-les. Sí que ens serviria també, per exemple, costa molt de trobar la factura de la taxació, del que vas pagar per la taxació. Doncs també seria vàlid, per exemple, un extracte del moviment bancari que es va fer en aquella data. No tinc la factura, però jo puc acreditar que tal dia vaig pagar aquesta quantitat i en concepte de X, que sigui una d'aquests conceptes que es pot reclamar. Això també serveix per acreditar aquest pagament. El que no serviria, per exemple, és el document de la provisió de fons. Una provisió de fons no, és una estimació del que pagaràs, però no té per què ser el que vas pagar finalment.
Correcte, aquest... perquè després t'han de tornar la diferència si diguem que és favorable i t'han sobrat uns diners, no?, que tu havies avançat.
Exacte, sí, sí.
Posem una altra complicació més. Ho dic perquè de vegades pot passar, perquè estem parlant de períodes de temps que són molt amplis i que ja han passat anys. Imaginem que la gestió que tu has fet en una oficina concreta del teu banc, quan has fet aquesta operació, aquella oficina al cap dels anys ha desaparegut. I tu, evidentment, te'n vas a qualsevol altra oficina de la teva població per reclamar aquestes factures o aquesta informació. En què ens podem trobar?
Aquestes reclamacions normalment les està resolent el Departament d'Atenció al Client de l'entitat bancària. No aniríem tant a oficines concretes, perquè si tu vas a l'oficina de tota la vida que hi has anat, no resoldran aquesta reclamació teva. Segurament doncs, ho enviaran al Departament d'Atenció al Client que toqui per resoldre-ho. Però posem-ho més complicat. Què passa si jo vaig signar una hipoteca amb un banc que actualment no existeix perquè...
O se l'han menjat.
Exacte, l'ha absorbit una altra entitat financera més gran. Doncs hauria de reclamar aquesta entitat que va absorbir el meu banc. És a dir, si jo tenia una hipoteca en un banc més petitonet i a dia d'avui aquest banc ja no existeix perquè se'l va quedar un banc més gran, haig d'anar a aquest banc més gran a reclamar la meva hipoteca. Si actualment estic pagant encara aquestes quotes hipotecàries, doncs molt senzill, reclamo a qui li estic pagant actualment aquestes quotes. Si és una hipoteca que ja està cancel·lada perquè ja està pagada, doncs haig de mirar a qui li vaig pagar aquestes últimes quotes o bé qui va absorbir aquesta entitat bancària.
Anem a fer, diguem, el procés, que més o menys ja l'hem dibuixat amb les teves explicacions. El primer pas per fer aquesta reclamació seria anar al banc. Uh-huh. Val? Ens trobem amb el primer obstacle, que ens diuen que mireu que és que no, que és que això ja no toca, que bueno, ens posen totes les pegues possibles. A continuació, següent pas... Uh-huh. Ens podem adreçar a una oficina de l'OMIC?
Sí. De fet, faré un petit apunt en el primer pas. Sempre la primera via de reclamació, per aquesta reclamació o per qualsevol altra, és el que anomenem la via personal. La persona ha de directament reclamar, en aquest cas, a la seva entitat bancària. Com ha de reclamar? Per qualsevol mitjà que deixi constància. Podem anar a una oficina i demanar un full de reclamacions i emplenar-lo, simplement dient doncs, que vull reclamar les despeses hipotecàries de gestoria, taxació, registrar la propietat i notaria i aportar aquelles factures. L'entitat o ens posarà un segell o ho signarà i quedarà constància d'en quin dia estem presentant aquesta reclamació. El format paper no els agrada gaire a les entitats bancàries. Ens estem trobant que posen, a mi mateixa em van posar pegues per entregar aquesta reclamació a l'oficina en paper. Per tant, hi ha altres vies que no ens posaran pegues, o bé a través d'un formulari que tingui el web de l'entitat financera, o bé a través d'un correu electrònic, o a través de carta certificada o burofax. Qualsevol mitjà que deixi constància de que tu aquell dia estàs fent una reclamació per aquest motiu i acompanyat de les factures corresponents o dels moviments bancaris corresponents que acreditin aquestes despeses que vas assumint al seu dia. Si l'empresa, en aquest cas l'entitat bancària, no ens contesta en 30 dies, o bé la resposta que ens dona no és favorable, perquè ens dona, bueno, és que veiem unes respostes increïbles, no? El que dèiem, això ja ha prescrit, això no li toca, això ja sabia vostè el que signava. Si és una resposta no favorable, llavors el consumidor pot seguir reclamant. Es pot dirigir, en aquest cas, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a les OMICs, que estan als ajuntaments, i farem un segon intent de reclamació. A través de la mediació intentarem que l'entitat bancària li doni una resposta favorable a la seva reclamació. Què ens trobem aquí? Que hi ha entitats bancàries que primer li han dit que no, quan aquesta persona reclamava directament, però a la que intervé un servei públic de consum, en aquest cas l'OMIC, doncs canvien la resposta. Nosaltres estem contents en el sentit de que aquesta persona se'n va amb un problema d'alguna manera solucionat perquè ha aconseguit doncs que li retornin aquestes quantitats que solen ser doncs al voltant dels 1.000 euros, entre els 500 i 2.000 euros, solen ser aquestes quantitats que li retornen. Llavors, doncs, nosaltres contents de que se'n vagin amb aquesta resposta favorable. Però no sempre és així.
Clar.
No sempre és així. Hi ha entitats, ja hem detectat certes entitats bancàries que van dir que no al consumidor la primera vegada i segueixen, de fet ens envien la mateixa resposta que li van enviar al consumidor en el seu dia, doncs ens la tornen a enviar. Nosaltres sabem que això no és així i aquesta persona no deixa de tenir dret a reclamar aquestes despeses. Per tant, ja seria acabar de reclamar a la via judicial. Normalment, les entitats bancàries, quan donen una resposta no favorable, diuen, doncs, si vostè no està d'acord, vagi a reclamar al Banc d'Espanya. Això, l'Agència Catalana del Consum i les OMICs en conjunt no ho recomanem, anar a reclamar al Banc d'Espanya, perquè les respostes que donen no són vinculants, les resolucions que donen no són vinculants. Llavors, és perdre uns mesos que no té cap sentit. Si a vostè li han dit que no directament i a través d'un OMIC també li diuen que no, ha d'anar a la via judicial a reclamar aquestes despeses.
Uh-huh. Deixa'm que et pregunti per aproximadament el temps per intentar tenir una resolució d'aquesta qüestió.
Doncs el que diem, quan comences a la primera via, a la via personal, un mes, les empreses normalment estan contestant. En via personal estan contestant una miqueta amb menys temps, 15 dies, un mes, més o menys tenen la resposta. N'hi ha altres que no en contesten mai. Llavors, clar, esperes, fins quan esperes? Doncs màxim 30 dies. Si no, vas a l'OMIC i a l'OMIC comença aquest procediment de mediació que trigaria més o menys doncs també un mes aproximadament en què ens contestin si la resposta que donen. Imagina't que et diuen, doncs sí, et tornarem aquestes despeses, però com que també pots demanar els interessos, perquè clar, t'ho imagina't una hipoteca de fa 20 anys, els interessos que hi ha al darrere. Són uns interessos importants i cal reclamar-los també.
I aquí volen negociar, no?
Exacte. Doncs normalment o no diuen res, no es pronuncien amb els interessos, o bé, doncs, ofereixen una quantitat que tu potser no estàs d'acord.
Yeah, yeah.
Si no estàs d'acord, doncs s'obre un període d'al·legacions, però estem parlant que potser en uns 3 mesos pots tenir una resposta. Si no és favorable, doncs ja anar a la via judicial.
Al jutjat. Molt bé. Clar, això també és una mica fer volar coloms, perquè parlar d'un percentatge d'èxit d'aquestes reclamacions, m'imagino que depèn amb qui tractem, no?
Exactament, és així. Hi ha entitats bancàries que estan donant respostes favorables des del primer dia. No són la majoria, també t'ho haig de dir, i n'hi ha altres que veiem que no, i fins que no arriba el consumidor a la via judicial, doncs l'intenten frenar primer perquè presenti la reclamació i després li van donant respostes no favorables, aviam si es cansa i no arriba a la via judicial. Clar, quants consumidors arriben a reclamar per via judicial? Molt pocs. Per tant, sí que estem veient que poden venir dues persones amb el mateix problema, la mateixa quantitat a reclamar, però que, com que cadascú tindrà una entitat bancària diferent, un se'n vagi amb una resposta no favorable i hagi de seguir per la via judicial, i l'altre se'n vagi amb una resposta favorable i amb uns diners al compte bancari que li han retornat. I és el mateix problema.
Molt bé, doncs jo crec que ens ha quedat força clar. Qui estigui en aquesta situació, amb una hipoteca signada entre el 1984 i el 2019, doncs que busqui la seva documentació, que busqui els papers i endavant a fer la reclamació que toca. Maria Moreno, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
La ràdio amb samarreta.
La sirena eres a mi piel, no me pierdo, mantengo el rumbo. Quiero una isla, se pierde.
En la isla tú se vive mejor, yeah. Tiempo pasa lento y no sé a dónde voy.
Cantant, productora, compositora, ballarina i actriu, la nostra convidada fa música experimental amb els gèneres dancehall i afrobeats. Mireia Gómez, coneguda artísticament com Admire, visita el Faves Comptades per presentar-nos el seu últim treball i explicar-nos com li va la vida. Benvinguda, Admire.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
I ballant, no?
Ballant sempre.
Sempre està ballant. Deixeu-me que també saludem el Martí González, que és qui ens porta habitualment aquest espai de ritme Sant Cugatenc. Martí, com
què tal?
Estàs?
Què tal, Carme, com estem? Molt bé.
Doncs avui volem saber com li va a l'Admire, que va traient cosetes, les anem rebent, i ara això que escoltàvem, Admire, és Les del Mediterráneo?
Exactament, sí. L'últim single que vaig treure a l'estiu.
I què tal? Com ha funcionat?
Pues molt bé. La veritat que ha sigut el que m'ha funcionat millor de tots. Sí, sí. Estic contenta perquè cada cop anem creixent més i cada single va millor que l'anterior. Llavors, doncs, agraïda.
Això és bon senyal, això.
Sí,
vol
sí,
dir
sí.
Que la cosa va avançant, va millorant, va progressant, no?
Progresso adequadament.
Mira que bé.
Aquesta manera que hi ha de funcionar ara la música, normalment, la música, sobretot urbana també, però de treure singles, però deies que, em deies fora de micro, que estàs preparant un àlbum, que també
sí.
No és gaire habitual, que la gent va traient singles, però que sí que els vols, segurament aquest no de l'estiu no, aquest Les del Mediterrani no, però sí que vols englobar unes cançons, diríem, en un àlbum.
Totalment, a part aquest àlbum és conceptual. Llavors, clar, m'estic deixant tot el cap, el cor, però bueno, crec que sóc un artista, o almenys m'estic descobrint que sóc un artista d'àlbums i de, pues això, com d'anar fent projectes més grans i que tinguin una intenció i un viatge en si mateixos.
Aquest és projecte de... O sigui, és un àlbum, com dèiem, que estàs en procés de creació o ja tens algunes cançons i algunes...
Sí, o sigui, està bastant fet, però alhora queda moltíssima feina. però bueno, vaig fent... O sigui, hi ha moltes cançons fetes, però encara em queden unes quantes.
Però del que tens fet fins ara, hi ha alguna cosa que posaràs en aquest àlbum o no?
Sí, només està Sa Gente, que és l'anterior single, el que vaig treure abans de l'estiu, i sí que aquest, que surt molt bé.
A veure... Escoltem una miqueta, a veure.
Gente que pero suena convincente, ni ríe y ni se compromete, si cómo me irá y que tenga mucha suerte, y me lo dicen lo que no duermen. Esa gente que pero suena convincente, que ni ríe y ni se compromete, si cómo me irá y que tenga mucha suerte, y me lo dicen lo que no duermen. I tampoc sueñan, jo sueño...
I quan es tancarà aquest àlbum? És a dir, quan li posaràs el llacet i diràs, aquí el teniu?
Pues això m'ho pregunto jo també.
Però tens en l'horitzó
sí,
una data...
Tinc dates, però les que tenia les he anat posposant totes i llavors estic pues, intentant aquesta que tinc ara respectar-la. Però bueno... Com que prioritzo la feina i que estigui tot ben fet i que jo estigui orgullosa, doncs es va retrasant. Però bueno...
Aquest 2025?
Aquest 2025 puc dir que sonar, o sigui, que escoltarem ja singles de l'àlbum. L'àlbum sencer no ho puc assegurar. Mm-hmm. Però sí que pues això, anirem fent ja... O sigui, que ja estarem entrant en l'era de l'àlbum, això 100%.
Val.
Cosetes, avançaments, evidentment. Parlem una mica de música, d'aquest estil, ho defineixes dancehall, afrobeat. És veritat que no n'hi ha gaire aquí, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni en castellà, en concret. No sé si quins referents tens o en què et bases per fer aquest tipus de música.
Doncs jo em baso que és com el ritme que ara mateix em flueix més. També sí que és veritat que faig molta mescla entre, doncs, també jo que sé, a vegades li fico drums de reggaeton o també experimental, l'àlbum serà molt experimental també. I això, però bueno, és uns ritmes i uns gèneres que a mi em transmeten molt, sobretot que vinc de la dansa. Llavors, clar, he de fer música que a mi m'agradaria ballar. Llavors, així estic, però inspiracions com a tal, els clàssics d'afrobeats, Rema, Whisky, Burna Boy, tot això. Mm.
I quin procés tens de creació, de com compons una cançó? No sé si primer surt una cosa, després l'altra, després surt un ritme i després la lletra, o primer una melodia...
Pues intento que cada cop sigui diferent, tot i que ara estic com amb l'àlbum i són moltes coses alhora i sí que potser tinc com més tendències o coses que em funcionen i dic, vale, va, pues, segueixo així. Doncs no sé, sí que crec que començo molt pel què vull explicar o la necessitat expressiva que tingui, i un cop tinc clara de què vull parlar o l'emoció que vull que tingui la cançó, començo a pensar què és el que millor pot transmetre això. Llavors a vegades em ve molt la lletra, llavors sempre començo a escriure i començo a escriure com si fos un diari, o de sobte bueno, el que em flueixi, escric un poema o jo què sé, i d'allà de sobte hi ha algú que dic ai, i se m'encén algú, llavors vaig com derivant i de sobte pues, tinc algú. És que és molt abstracte.
Seria orgànic, no? Aquesta,
sí,
aquesta és la paraula.
El fluir, no? Que ara està de moda.
És aquesta la qüestió. Abans l'hem presentat amb les teves diferents facetes artístiques. Continues amb aquesta necessitat de controlar absolutament tot el procés musical?
Sí, i he de dir que ara produeixo més que mai i m'agrada molt. I sí, no sé, és que... També m'acompanyo d'un equip i l'equip ha crescut moltíssim des de l'últim cop que ens vam veure... Però sí que estic jo al capdavant i estic allà decidint tot. Però sí, és que no sé, és perquè m'agrada. Si no, no faria això.
Tens aquesta necessitat vital, no?, d'estar sobre de cada pas que feu.
Sí, però això perquè m'agrada fer-ho i m'agrada produir, m'agrada crear, i crec que té com molt més sentit de la manera que jo concebo el meu projecte, que és fent-ho, no? I estan allà i no és com, ah, bueno, fes-me una base i jo allà... És com, no, és que jo també m'expreso amb els acords, amb la percussió, tot, com que tot té sentit. I llavors, no sé, per mi no tindria interès que algú em passés alguna cosa, i que a vegades potser, doncs què sé, et passa alguna cosa i em transmet moltíssim, que tot pot ser, però sí que intento estar sobre, igual que amb els videoclips i tot.
Més enllà de la música, les lletres, no sé si pots explicar en què et bases o en què t'inspira per parlar-ne, si creus que també són una mica experimentals. La majoria són en castellà, no sé si també estàs més plantejat canviar d'idioma, en anglès, en català...
Home, aquí ens va dir una vegada que esperava que en algun moment... faria algun...
Dic moltes coses, també. Sí. No.
Però ja arribarà, vull dir...
Encara no ha sortit.
Encara no ha arribat aquest moment. Sí que és veritat que vaig començar en anglès, jo crec que també, com per tota la música que he escoltat, però cada cop que sóc més... Bueno, estic oberta a ser vulnerable i com vaig tenir més confiança, doncs escrius com amb la llengua que et sents més. I a mi em surt el castellà. Que potser algun dia em sortiré el català, doncs també... No ho sé, de moment no.
Bueno, ja sortirà.
No,